Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, la salut de la casa. Tots plegats som més o menys conscients que vivim en un món que esdevé cada dia més contaminat i, per tant, més nociu per la nostra salut. La doctora en Biologia, Elisabet Silvestre, que avui ens acompanya, deia ja l'any 2014: hi ha cada vegada més persones afectades per infinitat de tòxics ambientals i l'auge de les denominades malalties ambientals emergents. Estem parlant d'agents de naturalesa física, química i biològica que poden resultar tòxics i que, tot i que són presents a la vida quotidiana, no es veuen, no es toquen, no se senten i la immensa majoria no s'oloren, però hi són. Si bé és cert que encara que no s'olori, tot això és una realitat ben evident, també és veritat que nosaltres podem contribuir a canviar-ho. Elisabet Silvestre ha escrit un llibre, aquest 2021, Tu casa sana, en què ho integra tot i diu: amb cada gest, amb cada nou hàbit o amb cada compra, podem anar construint en el dia a dia un entorn més amable per la nostra salut i per la del planeta. Perquè cada gest que resulta positiu per la nostra primera casa, que és el nostre cos, també ho és per la nostra segona casa, la nostra llar, i per la nostra gran casa, que és el planeta. Tot està relacionat i en realitat hi ha una única salut, una salut global. A poc, i gest a gest, viurem millor si ens ho proposem, i molt especialment allà on passem més temps a la nostra vida, on tenim el que ens estimem, on ho tenim pràcticament tot, la llar. Ja ho reconeixia la mateixa Elisabet Silvestre fa uns anys, dient que la llar és l'espai que ens acull dia a dia després d'una llarga jornada laboral, el refugi personal, el lloc amb què ens identifiquem, l'entorn ideat per compartir experiències amb la família i els amics, per gaudir, per reconnectar, per relaxar-se, per descansar. La llar, deia l'Elisabet, és on podem actuar directament per millorar la nostra vida, aprenent a detectar els possibles factors de risc presents en l'ambient per canviar-los per opcions més saludables. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc l'Astrid Izquierdo, autor del llibre El pequeño libro del Feng Shui, publicat per l'editorial Alienta del grup Planeta, i fa més de 15 anys que em dedico a la formació i assessorar en Feng Shui a particulars, professionals i empreses. Per mi, una casa sana és un espai viu i amb molt bona energia, una casa on et sents protegit, en pau i ple d'inspiració. Un espai on els seus habitants han tingut en compte des dels aspectes més materials fins als més subtils, és a dir, des de la neteja i l'ordre, passant per una bona distribució que fa que l'energia flueixi de forma harmònica, una bona ubicació dels mobles més importants, com són el llit, el sofà i la taula d'estudi o de teletreball, una bona qualitat de l'aire i de l'aigua, una bona elecció dels materials o pintures per evitar tòxics i un bon equilibri entre els cinc elements: la fusta, el foc, la terra, el metall i l'aigua. I per acabar, un espai on s'han corregit amb els diferents elements decoratius les fuites energètiques que les trobem en zones més conflictives, com són els recorreguts porta-finestra o porta-porta, les escales i els passadissos.
Avui a l'Ofici de Viure, la salut de la casa, amb Elisabet Silvestre, doctora en Biologia, màster en Biologia Humana, màster en Bioconstrucció. El seu últim llibre que presentem avui al programa és Tu casa sana, que ha publicat Integral. Elisabet, ben retrobada. Gràcies per tornar.
Què tal? Hola.
A l'Ofici de Viure. I també ens acompanya Sònia Hernández Montaño, que és arquitecta especialista en Bioconstrucció i Espais Saludables, coordinadora del grup de treball de Salut i Arquitectura del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Sònia, benvinguda.
Gràcies
per ser amb nosaltres. L'Elisabet comença el seu llibre parlant de l'abans i el després de la pandèmia pel que fa a la nostra relació amb casa nostra. I, de fet, la gestació del llibre, més o menys, va coincidir amb el confinament dur.
Així és. La gestació va començar abans, però realment ens vam tenir que esperar que passés del confinament per després publicar-ho, i això també va ajudar a refer la introducció, perquè realment ens ha canviat totalment la mirada. O sigui, abans teníem la casa com aquell espai en el que anàvem a recollir-nos al final de la jornada, i era més el lloc on anàvem a dormir, per dir-ho d'alguna manera, i de cop i volta mai abans havíem passat 3 mesos pràcticament tancats a casa, i aquí s'obre, jo crec, una mirada molt diferent de com l'espai ens ajuda o no a que la salut tant física com mental doncs es pugui mantenir més equilibrada. I aquí crec que totes les persones que estem treballant en aquest àmbit de les cases, de fer cases més sanes i d'una arquitectura més saludable, crec que això també ens ha ajudat a que a nivell de no només de tècnics, sinó també de la ciutadania en general, valorin molt més com l'espai intervé i ens ajuda a mantenir aquest equilibri de la salut tan necessari a dia d'avui, tant físic, insisteixo, com mental, perquè també té una projecció molt interessant.
I està d'acord la Sònia Hernández Montaño?
I tant, evidentment, molts, no, d'aquests temes que podem plantejar-nos a dia d'avui ja venen de lluny, però doncs aquesta experiència que hem viscut tots els ha posat més de rellevància, no? I ha fet que potser altres persones que s'interessaven per la seva salut i que doncs, a través de l'alimentació, d'hàbits de vida saludables, ara també mirin casa seva o el seu entorn físic, que potser també es pot traslladar a la seva oficina en el cas que hi hagin tornat, amb una altra mirada, no? Pensant a veure com podem fer perquè aquest entorn físic suporti la nostra salut, i evidentment hi ha una relació molt interessant i que encara jo crec que s'ha d'evidenciar molt més.
I tu com a arquitecte, durant tota la vida i també quan vas estudiar la carrera, has tingut molt present tots aquests aspectes, o creus que és ara que ens estem sensibilitzant?
Home, jo personalment, quan vaig estudiar la carrera, jo crec que ja tenia aquesta sensibilitat i precisament no la vaig trobar a la meva formació, i ha estat després. Per què? Perquè tenia aquesta sensibilitat que he anat trobant allà on podia anar-me formant, i també trobant altres col·legues de professió i altres persones també sensibles que hem anat creant, no?, i recolzant-nos. I evidentment ara hi ha tot un grup, en aquest cas d'arquitectes, però insisteixo, d'altres àmbits, que tenen aquesta sensibilitat, però encara no és el gruix de tots els tècnics i també de tota la ciutadania, no?, que desperten aquest interès. Evidentment, tot això ve de molt més lluny que no només de la pandèmia. No fa 2 anys que ens hem despertat, eh? Ve de més lluny, però bueno, ara és un moment també desafortunat en certa manera, però per evidenciar tota aquesta trajectòria, no?, i aquests coneixements.
Bernard Lebouvier de Fontanelle. La salut és la unitat que atorga valor a tots els zeros de la vida.
Sí, molt interessant el que diu la Sònia. M'agradaria afegir que justament dins del marc del Col·legi d'Arquitectes, del COAC, doncs, bueno, personalment vaig començar el 2005-2006 juntament amb l'Antoni Solanes, que és un arquitecte, que en aquell moment era el president de l'agrupació Arquitectura i Sostenibilitat dins del Col·legi d'Arquitectes, muntant el primer Congrés Internacional d'Arquitectura i Salut. I des d'allà portem un bagatge, doncs, tots aquests anys, que després la Sònia també s'ha sumat en el projecte, perquè per nosaltres a nivell personal podem dir que és un projecte de vida, no?, el poder divulgar tots aquests conceptes i poder-los fer anar més enllà, no només dins dels professionals de l'arquitectura i de la construcció, de l'interiorisme, que evidentment és crucial, sinó també de tots els altres àmbits, perquè aquesta és una disciplina, entenem, multidisciplinar, que han de participar altres, per exemple, jo sóc biòloga, per tant, és com des de la salut ambiental com engegar a tenir espais amb una qualitat de l'ambient interior més biòtica.
Explica l'Elisabet Silvestre que hem après a valorar aspectes que ara ja sabem que són essencials per la salut, com disposar de la llum natural del sol, poder ventilar de forma natural i creuada amb finestres o obertures amb parets oposades perquè es creïn corrents d'aire, tenir una zona d'accés a l'exterior, encara que sigui un petit balcó, disposar d'espais flexibles que s'adaptin a noves necessitats. Evidentment és un tema molt ampli i per això hi ha el llibre i per això has escrit, Elisabet, el llibre. Però com podríem d'entrada resumir què és una casa sana? Quin és el vostre concepte de casa sana, a grosso modo?
Els punts que has definit per mi són bàsics i crucials. O sigui, per mi la llum natural és com un nutrient més, és essencial. Tots hauríem de tenir-ho clar, que és un nutrient i cada dia hem d'estar exposats a la llum. El fet de la ventilació i el fet de la connexió amb l'exterior significa la connexió amb la natura, amb veure espais verds, amb estar en entorns que realment doncs, ajudin a que la nostra biologia estigui més forta. Per tant, la casa sana, definida així, a part d'aquests ingredients que són essencials per la recepta, seria aquells espais que ens ajuden a mantenir l'equilibri dels nostres sistemes biològics i ens promouen la salut, que s'adapten a com funcionem nosaltres, en lloc de com venim fent, que fem edificis i fem espais, que les persones ens hem d'adaptar. I després, quan no ens adaptem, doncs perquè no hi ha prou llum, o perquè hi ha compostos volàtils, o perquè la qualitat d'aquest ambient interior no és tan favorable, doncs podem tenir símptomes adversos de salut, o inclús hi ha persones més sensibles doncs, que poden acabar tenint algun problema, una malaltia més important doncs, a nivell de respiratori o d'altres sistemes. Per tant, la casa sana és aquella que promou la salut de les persones. Aquest seria el concepte.
Quan diem casa, també hauríem de dir oficines,
sí,
eh?
Sí, seria un espai construït, molt els espais bé. Interiors, que pot ser una escola també, o pot ser una guarderia. O sigui, tot el que són espais interiors en els que passem moltes hores al dia. Aquest és el punt clau.
Sònia?
Sí, jo crec que cal aquesta mirada multidisciplinar que comentava l'Elisabet, no? Els arquitectes fem espais de vida, no? Evidentment, els últims anys hem parat una mirada molt, molt especial a la sostenibilitat mediambiental, no? Doncs a nivell de quilograms de CO2, emissions, no? Però, evidentment, allà dins, o sigui, tot i consumir menys recursos, hi ha persones, i aquestes persones tenen unes necessitats fisiològiques, biològiques, emocionals, doncs hem de dissenyar aquests espais construïts que sostinguin la vida. I per això, els tècnics també, ens cal conèixer i reconèixer quines són aquestes necessitats biològiques que tenim com a éssers humans, més enllà de que un edifici consumeixi pocs recursos per sostenir la vida de les persones. I en el fons, els arquitectes i els tècnics ja estem acostumats a treballar amb moltes variables. Normatives de llicència, de pressupost... És afegir uns altres ingredients que ens cal reconèixer en certa manera, però que podem integrar el nostre llenguatge arquitectònic. No és difícil, però evidentment cal ressaltar-los, no? En un moment en què potser doncs a través de nous materials que han anat apareixent o tècniques constructives que potser no tenien aquesta mirada, podem, no? I anem detectant que hi ha certes deficiències en aquesta qualitat biòtica dels espais interiors.
Bé, i el que dèiem, després del confinament hem après a valorar més que mai el nostre espai, no? la nostra casa, com ens afecta també el nostre estat d'ànim. A les persones, a què els diries relacionat també, ho dic, Elisabet, amb el teu llibre Vivir sin tóxicos, del qual se n'ha fet una reedició. Què els recomanaries a les persones que ens estiguin escoltant ara i que ens diguin, home, és que jo no em puc permetre econòmicament ara fer grans canvis a casa ni canviar de casa, però m'hi voldria sentir millor i voldria, d'altra banda, anar en compte amb no estar perjudicant la meva salut amb tot un seguit de tòxics, materials, etcètera, no? Uh-huh. Què els diries també per donar alguna pista de per on podem començar?
Doncs mira, hem començat parlant de la importància de la llum, que deia que era com un nutrient essencial, i aquí a través de la il·luminació, que és tan senzill com canviar les bombetes, podem fer molt perquè el nostre cervell funcioni d'una manera més equilibrada. El fet de saber quina és la il·luminació que necessitem de dia i quina és la il·luminació que necessitem de nit, això és crucial, essencial, com insisteixo, perquè fem aquestes funcions necessàries i és tan fàcil com aprendre quina és la millor il·luminació que necessitem i la propera bombeta que ens toqui comprar, doncs comprar-la amb aquelles característiques. També sempre dic que és pas a pas. La següent vegada que ens toqui renovar la pintura del menjador o del dormitori, doncs el mateix, informar-nos de quines són les pintures que són més saludables, les que emeten menys compostos volàtils en l'ambient o tenen menys formaldehids, és a dir, el llibre explico les substàncies que hem de tenir en compte i també és un altre pas. Però després hi ha un pas que té que veure, això seria quan fem com una renovació de la casa, però els hàbits que fem cada dia com a consumidors, quan quan anem a la botiga, al supermercat, a la cooperativa de consum. És a dir, del mateix producte que necessitem, sempre hi ha un producte A, un producte B, un producte C, i aquí és aprendre a distingir aquells productes que portem a casa i que faran que aquest aire estigui més net de casa i que la nostra salut a casa guanyi, depenent quins productes entrem a casa, des de amb què netegem la casa, des de què consumim, si portem molts embalatges, per exemple, els aliments, no?, que venen amb molts embalatges en lloc de ser granel, els cosmètics. És a dir, hi ha una llista que veureu que com a consumidors sembla llarga, però és la propera compra. Quan se m'acaba un producte, doncs el proper aprenc quin és el que tinc que triar, no? Triem de que hi ha molta varietat ara, per sort, i aquells que realment ajuden a que anem fent, en mica, anem fent aquesta transformació cap a una casa més saludable.
I a tu, en aquest cas, Elisabet, com a consumidora, et costa molt trobar aquests productes?
Doncs ara diria que ja no, perquè és que ara hi ha moltes ofertes, des de que et portin la cistella a casa, des de formar part d'una cooperativa, des d'inclús trobar un supermercat per qui vulgui anar a una superfície més gran, que hi ha productes que també tenen aquestes característiques. És a dir, els companys, per exemple, que jo conec que porten com 20-30 anys amb aquesta línia de treball, abans era com els arquitectes, trobar una pintura o un material de construcció, per exemple, doncs el que anava a Alemanya o el que anava a França li deia, ei, que porta'm això, que aquí no ho trobem. Però ara no, ara aquí hi ha moltes cases comercials que ofereixen aquesta gamma de productes, no només amb materials de construcció, sinó també amb tots els materials que construeixen el nostre cos, no?, que serien els aliments i que seria tot el que ens posem, com ens netegem cada dia, com netegem la nostra llar. I aquesta és la bona notícia, que és informar-nos, no?, de quins són els que tenim més a prop al nostre barri o de forma més propera, i a partir d'allà és aquest canvi que fem com a consumidors, de que jo dic cada gest és un gran canvi en realitat, no? Podem avançar molt, anar fent poc a poc.
Sònia, els arquitectes d'una altra època, quan no tenien sistemes artificials per mantenir una temperatura de confort, fins a quin punt tenien molt més en compte les obertures i les finestres?
Bueno, és un concepte que és intrínsec del disseny arquitectònic, és a dir, l'arquitectura des de que va néixer, el que pretenia era, amb les estratègies i amb les tècniques desenvolupades en cada moment històric, treure el màxim profit, no?, i trobar un entorn físic que millorés les condicions de l'exterior. I això, no sé, a la nostra cultura i a la nostra tradició arquitectònica, per exemple, s'ha resolt sobretot amb sistemes de construcció amb terra, que és el nostre sistema constructiu tradicional per excel·lència i que resol a nivell bioclimàtic, però també a nivell tèrmic i a nivell de regulació d'humitat moltes condicions de l'ambient interior. Evidentment, no òptimes i que avui en dia podem encara millorar més, però no tot és a través de la tècnica o de les instal·lacions i de les màquines. La tectònica, el disseny, la matèria, la materialitat, ja ens ajuda. Aleshores, jo crec que és molt interessant ressaltar que hi ha materials de construcció, sistemes de construcció, propietats físiques d'aquests materials que ens ajuden a nivell higrotèrmic, també a nivell de composició de l'aire, a reduir exposicions, no?, i emissions de químics i de tòxics, i que es pot resoldre, insisteixo, des del disseny arquitectònic. I, evidentment, les instal·lacions després ho poden millorar i optimitzar.
Hi ha una demanda per part de la gent?
Sí que hi ha una demanda, però aquesta demanda de vegades és una mica sesgada i parcial, no? Nosaltres potser, i doncs tots els membres del grup de treball de salut i arquitectura i molts altres tècnics que tenen aquesta visió, veiem tot el que vol dir aquest concepte d'arquitectura i salut, que no només és canviar un material o no només és canviar un sistema d'instal·lacions per un altre, engloba també doncs aspectes de salut mental, no?, com comentava abans l'Elisabet. I sí que hi ha una demanda per part de la ciutadania, però de vegades és això, arriben amb una demanda molt específica i descobreixen tots els altres aspectes que també s'engloben dins d'aquesta nova mirada.
Sí, Elisabet.
Sí, jo volia afegir que hi ha un grup de població que aquest tipus d'arquitectura és necessària i és recepta mèdica. Em refereixo a persones amb sensibilitat química múltiple, amb intoleràncies ambientals, és a dir, el control ambiental, el poder construir, rehabilitar o canviar a casa seva alguns aspectes, és bàsic que utilitzin aquestes línies de la salut ambiental, perquè és l'única recepta, insisteixo, que farà que el seu organisme pugui mantenir-se en equilibri. Per tant, bueno, és una via que hem de tenir molt en compte, no?, que és com bàsic per moltes persones que ja han arribat en aquest punt de que han perdut la salut en aquest aspecte.
Winston Churchill, donem forma a les nostres llars i després són les nostres llars les que ens donen forma a nosaltres.
Els 10 factors principals que actuen com a contaminants de l'ambient. Avui a l'Ofici de Viure presentant Tocassa Sana d'Elisabet Silvestre, que ha publicat Integral. El primer, el fum del tabac. El segon, compostos orgànics volàtils. Són molt presents a la llar degut als productes d'ús quotidià com detergents, netejadors, desinfectants, ambientadors, suavitzants, sabons, etc. Diòxid de carboni de la nostra respiració és un gas tòxic i, a més d'associar-se al canvi climàtic en espais interiors, provoca cansament, somnolència i fatiga. No sé si vols parlar de les mascaretes, eh? Vull dir, ara mateix estem parlant aquí amb mascareta.
Sí, amb mascareta.
Temperatura, humitat i humitat relativa. No és cap contaminant en ell mateix, però cal considerar que l'habitatge ha d'estar condicionat per aportar benestar i confort a l'espai interior durant els mesos de fred i calor. Pols. No és només una font de brutícia i de microorganismes, com àcars i bacteris, sinó que també té substàncies químiques tòxiques, la pols. Hi ha els microorganismes, els bacteris, floridures i fongs, que s'acostumen a trobar associats a zones d'aigua, humitats i condensacions, els gasos i fums, el gas radó, que és un gas radioactiu d'origen natural que es troba al terreny on hi ha l'habitatge a través d'esquerdes es filtra a l'interior, l'amiant i l'electroclima, l'exposició a les radiacions artificials derivades del cablejat elèctric, equips elèctrics i electrònics, etc. La sensació que jo vaig tenir, Elisabet, llegint-ho d'entrada, és que és d'una certa... O sigui, que em sobrepassava, que hi ha tants elements que no controlem ni podem mesurar que et sents una mica sobrepassat i et fa la sensació que haurien de venir 10 o 20 especialistes a casa per veure que realment la teva casa sigui sana.
Uh-huh. A veure, de tota aquesta llista de 10 contaminants que hem fet en el llibre, que podíem haver-la fet d'una altra manera, la primera, o sigui, perquè ens donem compte, algunes tenen que veure amb els nostres hàbits, el fumar. Des de que no es fuma a l'interior dels espais, jo he treballat durant molts anys en l'àmbit hospitalari i es fumàvem els companys, ja sabem com ens sentim. Ha guanyat moltíssim la qualitat de l'ambient interior. Hi ha moltes famílies que continuen fumant a casa i si tenen nens, doncs això és un risc. Però aquí has llegit uns quants que tenen... O, per exemple, com embrutem la casa i faig així entre cometes, no?, quan netegem. És a dir, intentem fer una asèpsia de microorganismes, però en canvi això significa l'integrar dins d'aquest espai tota una sèrie de substàncies químiques. És a dir, per això deia una altra vegada, és més senzill del que ens imaginem. És prendre consciència com a consumidors que si no fumo a casa, doncs molt millor, això ho tenim tot clar ara, però ens ha costat entendre-ho, ha costat a nivell de societat, el mateix quan netegem, el mateix com amb els productes que utilitzem. Després d'aquesta llista, evidentment, hi ha alguns tòxics, com pot ser l'amiant, com pot ser el radon, que depèn més d'especialistes, però tots podem detectar a casa si tenim una teulada doncs de fibrociment, o si tenim unes canaletes, o si hi ha uns testos, o si queda un dipòsit antic de cara de l'època dels pares o dels avis, i sabem que hi ha especialistes tècnics, especialistes que vindran i ens els poden retirar. El gas radon, per exemple, tampoc no depèn tant de nosaltres. Ara hi ha tècnics, s'ha incorporat dins el Codi Tècnic de l'Edificació i ara ja els tècnics, els arquitectes, doncs ja tindran en compte aquest aspecte i farà que una de les característiques de no ser fumador i en canvi tenir càncer de pulmó, com és la segona causa de mort per càncer de pulmó, és inhalar aquest radon als espais interiors, doncs ara d'alguna forma també començarem a mitigar aquests efectes. Per tant, hi ha alguns que són més de tècnics, que ja ens faran les cases, no?, perquè això no passi, i d'altres doncs formen part de nosaltres també com a consumidors, que triem i que no triem. I la idea és que, més que atabalar-nos, que és cert, que quan de cop i volta veus com l'ambient, no?, perquè aquest llibre el que et ve a dir és la teva genètica, d'acord, tenim una part genètica que ens afecta, però realment l'ambient és un 80% de tot aquest equilibri i podem fer molt per canviar l'ambient. Aquests petits gestos que anem fent cada dia i al cap d'un temps dius, ja està, ja, ja està, vull dir, ja vaig cap a aquest camí de casa més saludable. Per tant, jo, la proposta és més que dir, ui, quantes coses hem de fer, és, bueno, doncs aprendre aquelles que fem de forma habitual, que de fet el llibre està estructurat així, que cada dia respirem tots, per això és com aprendre a tenir un aire més net a casa, cada dia mengem tots, també el mateix, cada dia passem tots pel bany el mateix, i cada dia tots anem al dormitori. Per tant, és com agafar aquests hàbits que fem més habituals, o sigui, cada dia, perquè si algú ens ha d'afectar, seran aquests. I quan t'hi fiques et dones compte que és més senzill, que és més senzill, que aquesta part així, i també es pot mesurar, vull dir que si algú diu, jo vull saber si a casa meva tinc radon, doncs hi ha tècnics que et vindran a mesurar, o jo vull saber si estic molt exposat a determinats tòxics ambientals, doncs es pot fer analítiques de l'ambient, vull dir que això també hi ha tècnics que es dediquen a fer aquest tipus d'estudis.
Per exemple, jo voldria saber si estic molt exposat als wifi dels veïns.
Doncs això es pot mesurar, sí. Exacte, hi ha
perquè,
equips.
Perquè, clar, tu pots anar amb cura, no? Sí. amb aquest senyal.
Exacte.
I no, per exemple, anar al tanto de no dormir, no? Amb un aparell de wifi a prop, sí, o amb el telèfon mòbil engegat.
Important al vespre.
Però, en canvi, en un edifici, que hi hagi veïns, no? Que sí, tenen el senyal, que alegrament el seu senyal t'està afectant.
Però aquí també hi ha solucions. O sigui, la idea és, hi han sempre opcions que ens permeten dormir amb un silenci digital, que seria aquest el concepte, de fer una higiene energètica, i al vespre, que és quan necessitem que el sistema nostre repari i regeneri, no tenir aquests factors estressants ambientals, doncs hi ha materials de construcció, hi ha materials de pintures, d'acabats, que ens permeten fer que el dormitori tingui aquestes característiques de, li dic silenci digital perquè ho entenguem, no? Doncs perquè no estiguem exposats a aquestes ones. Vull dir que sempre hi ha, i dic sempre perquè ha millorat molt la part de materials de construcció i de solucions que ens permeten poder aplicar en cada moment allò que necessitem per aconseguir el resultat que volem en aquest ambient.
Sònia?
Sí, jo crec que una mica l'equilibri està entre la indiferència i l'obsessió. Evidentment, no, descobreixes tot això i pots, doncs, negar-ho perquè tan, no, és massa informació i massa complicat, o no, al contrari, doncs, no sé, no saber ni com resoldre-ho i entrar una mica en pànic i descobrir tot de substàncies tòxiques i tot el que estan al teu voltant, que com que abans no les coneixies, eres més feliç, no? Doncs, evidentment, tot això l'hem d'aprendre i integrar en positiu, no? El fet de no ho conèixer-ho no vol dir que no existís. Si descobrim, i sobretot si aprenem que podem millorar, val? Perquè d'això es tracta, doncs tot el que estigui a les nostres mans, sense obsessionar-nos, ho podem integrar. Això ens passa, no sé, doncs de vegades l'Elisabet i jo que participem de formacions on es descobreixen aquestes coses als tècnics, clar, de vegades sembla que és impossible de treballar-ho tot plegat, però quan vas entenent cadascuna de les accions que es poden fer des del punt de vista tècnic, però insisteixo també des del punt de vista de les persones que viuen l'arquitectura, perquè l'arquitectura no es fa només amb el dissenyador, es fa també amb la gent que hi viu, tots fem arquitectura cada dia, doncs és la manera de poder-ho integrar, i sempre sense obsessionar-nos i sense pensar... Després també és veritat que hi ha un tema que podríem entrar sobre la normativa, sobre el que és legal i el que no, no? I si en certa manera estem parlant de tots aspectes que són legals, segurament compleixen les normatives vigents en molt d'aquests àmbits, però també sabem que hi ha altres recomanacions, inclús part de la comunitat científica, que ens parla de reduir certes exposicions a químics, a radiacions. Aleshores, evidentment, des del nostre sector de l'arquitectura, potser no està al nostre abast valorar què està bé i què està malament, però sí que podem saber que està a les nostres mans el reduir aquesta exposició, no? Davant del dubte, els nostres dissenys d'instal·lacions elèctriques, d'eleccions de materials, poden reduir aquesta exposició. Aleshores, tot el que nosaltres podem fer per millorar aquests condicionants dels ambients interiors i està a les nostres mans, ho podem tirar endavant.
Estem veient, doncs, que hi ha molta sensibilització per part del món de l'arquitectura, o no és tan així? Ho pregunto, Sònia, en el sentit de si hi ha encara arquitectes tancats en banda.
Jo crec que hi ha arquitectes tancats en banda, no hi ha. Arquitectes que no tinguin totes les eines, potser sí, però les poden tenir a l'abast, perquè afortunadament cada vegada hi ha més formació i divulgació de tots aquests aspectes. Inclús, doncs, fa 2 anys, com comentàvem ara, el gas radó el podríem estar comentant ara mateix i seria una, saps, un altre d'aquests contaminants així que sembla que ens haguem inventat, no sé com dir-ho, i ara resulta que ja s'ha inclòs dins del codi tècnic des de fa uns mesos, bueno, des de fa ja un any. Doncs molts d'aquests altres aspectes que ara sembla que no estan aterrats a la normativa, ja hi ha directives europees que parlen d'ells, ja hi ha doncs, no sé, grups de científics, no?, que analitzen l'exposoma i totes aquestes exposicions mediambientals a la que estem sotmesos, que també parlen de reduir. Aleshores, potser totes aquestes coses que estem comentant a dia d'avui, que sembla això, que encara no estiguin aterrades, arribaran.
Javier Medvedovski. Si menges vitalitat, guanyes vitalitat.
Claus per promoure la salut a casa: respirar, nutrir-se, higiene, dormir, gestió de l'estrès. La ventilació, diu l'Elisabet Silvestre a Tucasa Sana, és essencial, especialment en algunes circumstàncies. Quan l'espai està ocupat per diverses persones durant hores, quan s'apliquen productes de neteja més agressius, com lleixius, amoníacs o sol fumant, detergents forts o altres desinfectants, quan es renova la pintura d'alguna estança o es reforma la casa amb productes més convencionals, o quan es produeixen combustions per evitar un problema greu degut a l'acumulació de letal del monòxid de carboni. Respirar, doncs, aire sa és indispensable per viure bé. De tota manera, hi ha persones que treballen, potser en ambients, Elisabet, en què tot això no ho poden controlar. I és més, potser hi ha persones que estan treballant en edificis malalts, no depèn d'ells i, a més, potser no en són conscients, no? Què podem fer, en aquest cas, com a treballadors i treballadores?
Quan estem en un edifici de treball que ens costa treballar, que ens sentim cansats, que no rendim com pensem que podríem rendir, hem de pensar, evidentment, si no tenim cap tipus de patologia, i sobretot quan no ets tu sol, que hi ha més companys. O sigui, el síndrome de l'edifici malalt definiria que entre un 20 i un 30% de la plantilla té aquests tipus de problemes de salut, o que et pica les mucoses, o que tens a la gola doncs, més seca, que l'ambient és més sec. Vull dir, tot són una sèrie de paràmetres, com molt inespecífics, no cal acabar molt malalt, però que això ens ha de fer pensar que l'ambient interior es pot millorar seguríssim. Després, aquí, jo doncs, preguntar directament al servei de riscos laborals, és que segurament hi ha un servei mèdic, i podem demanar que ens facin doncs, un estudi ambiental per determinar si la humitat relativa, per exemple, és molt baixa, que això sol passar bastant, és un dels paràmetres que es troba de forma més freqüent en aquests edificis, o, per exemple, també quan hi ha problemes que les preses de terra no són les adequades o que hi ha estructures que no estan derivades a presa de terra. De vegades hi ha factors com molt senzills i que milloren moltíssim el confort i el benestar i la salut, evidentment, de les persones que hi treballen de forma habitual.
Sònia?
Com a cas específic de síndrome d'edifici malalt està la lipotròfia semicircular, que és una reducció del teixit adipós, és a dir, que és com una miniliposucció que succeeix a les zones on s'acumula més greix, i és una visibilització de que està passant alguna cosa, perquè moltes d'aquestes causes del síndrome d'edifici malalt potser no són tan visibles. Quan apareix la lipotròfia sí que és un símbol inequívoc, no? És un símptoma de que passa alguna cosa, i resulta que hi ha un protocol d'actuació davant la lipoatròfia semicircular desenvolupat per la Generalitat de Catalunya entre el Departament de Treball i el Departament de Salut, que el que ve a dir no és si et passa aquesta malaltia has de prendre una medicina, sinó que el que has de fer és analitzar el teu entorn de treball i principalment analitzar el grau d'humitat, les instal·lacions elèctriques i les càrregues electrostàtiques, no? La composició dels materials. Aquests tres factors millorant-los, poden evitar la presència de la lipoatròfia. Val? És a dir, que evidentment aquest protocol d'actuació està dintre del marc de treball, de riscos laborals, per entendre'ns, però també pot ser traslladat a habitatges o a altres espais que no depenen de treball. No? Vull dir, aleshores, és un exemple de que un problema de salut es pot arreglar i s'arregla analitzant com és l'espai, com són les característiques de l'espai interior.
De fet, quan tu estàs treballant en un edifici que, com deies, que es podria catalogar com un edifici malalt, quan tu surts de l'edifici, imagina que et donen la baixa o fas unes vacances, tu et trobes bé, comences a millorar i et trobes bé, o remeten els símptomes que tenies. Quan tornes a l'edifici, doncs tornes a tenir aquests símptomes. Per tant, és una evidència d'alguna forma, per això dic que els treballadors estan atents amb això, i doncs fixa't, quan estic fora em sento millor que quan estic dintre. Això ens passa igual a casa, perquè de la mateixa manera que es parla de la síndrome de l'edifici malalt, que aquí aniríem a edificis d'oficines, la bibliografia científica ja ens parla del síndrome de la casa malalta. I en aquí abans deia un 20 o un 30% dels treballadors, doncs ara et diré un membre de la família, dos, depèn de si som, vivim dos, vivim tres o vivim cinc, no? Després, només que et canvies de casa, abans estaves bé i comencen a aparèixer problemes, que això passa en molts edificis corporatius també, eh? La gent està en un edifici que està bé i es canvien en un edifici nou o acabat de rehabilitar, que hem d'apostar 100% per la rehabilitació, però per la rehabilitació amb un espai, amb materials saludables a l'interior, perquè això és el que ens afectarà. I comencen a aparèixer casos de problemes. Aquí a Barcelona hem tingut, hi ha edificis que han sortit a la premsa justament per aquesta problemàtica. Una obra nova, una rehabilitació, i després han començat, en els següents mesos, han començat a haver casos de persones, de treballadors, i han tingut de fer, doncs, tornar a rehabilitar aquells aspectes, o sigui, una altra vegada incidir en l'ambient, un control ambiental. Aquí la medicina no és medicar les persones, sinó anar a canviar aquells factors ambientals que faran que tinguem la humitat relativa adequada, que les instal·lacions siguin les correctes, que estiguin ben derivades, que no estiguem exposats tota l'estona en aquests camps elèctrics i magnètics que amb
sí,
aquest...
Ara està assenyalant l'Elisabet a l'estudi de Catalunya Ràdio, eh?
Sí.
Bàsicament. Sí. Però clar, sí, som en una emissora de ràdio,
sí,
i per tant aquí és inevitable.
Sí, però això que estic assenyalant és per dir, no ho hem dit, no ho hem dit, però és a favor de la tecnologia, evidentment, i de les instal·lacions, però la bona notícia és que depèn com es fan aquestes instal·lacions, estem exposats a la seva radiació o no. I la idea és aquesta, és com aprenem o com els tècnics aprenen, per això és tan important que des de la formació, perquè la Sònia i jo participem en diferents màsters i postgraus d'arquitectura i salut i per aportar tot aquest coneixement a tots els tècnics i els professionals, però en realitat això hauria d'estar dins del, per mi, la meva opinió i em sembla que compartim, Sònia, dins de la carrera a nivell curricular, o sigui, que ja coneixéssim la importància de la salut ambiental i que ja es fes d'una altra manera. Es fes, vull dir, tècnicament es fa d'una altra manera. Hi ha una diferència de si es fas unes instal·lacions més biocompatibles o no, a de que estaràs exposats o no. En els dos casos estarem gaudint, com ara, de la tecnologia que ens apropa als oients i ens permet fer doncs, aquest programa de ràdio, però sense estar amb aquesta exposició 24 hores sobre 24.
Sònia Hernández?
Sí, no, totalment d'acord. Només volia apuntar que aquesta mirada no és una nostàlgia romàntica de que al passat les coses es feien millor i ara està tot malament, o la tecnologia ens ha portat... No, vull dir, la tecnologia benvinguda sigui, però hem de saber com treballar-ho, vull dir, és una mirada totalment realista. Potser hi ha coses que hem deixat escapar que estaven bé i que les podem recuperar, i n'hi ha, evidentment, moltes d'altres que les hem d'introduir i que hem d'estar atents a tots els canvis tecnològics, de telecos, de materials, benvinguts siguin, però hem d'entendre les seves repercussions biològiques i treballar en aquest sentit. Val? No és, també hi ha de vegades la idea de que la bioconstrucció i de més és un tema o de hippies perroflautes o snob, no? Només les persones amb molts diners s'ho poden pagar, i evidentment no, és una eina de salut, de benestar social i ni té una mirada hippie necessàriament ni snob, vull dir, per centrar-ho, eh?
Clar, pensem que la vivenda és un determinant de la salut, considerat com a determinant de la salut. Evidentment, l'accés a la vivenda té que ser universal, però aquest accés també té que ser a vivendes que no hi hagi pobresa energètica, que no ens emmalalteixi perquè aquestes condicions ambientals de les que hem anat parlant doncs, acabin desequilibrant d'alguna forma, no?
Clar, per exemple, dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ens diuen que el 45% dels habitatges de Catalunya tenen problemes d'humitats. Evidentment, aquestes humitats, més enllà de que quedi lleig o de que poden doncs, malmetre les propietats no, estructurals d'un edifici, tenen un problema també sobre la salut de les persones a nivell respiratori i també doncs, una repercussió a nivell de sistema immunològic. Doncs clar, evidentment, la rehabilitació és l'eina que ara mateix hem d'impulsar per millorar, no només a nivell de sostenibilitat mediambiental i d'eficiència energètica i de pobresa energètica, sinó també per millorar el benestar i la salut de les persones.
Sí, val a dir, de tota manera, Elisabet, i aquí ja obriríem un altre ventall molt ampli, que no és el tema d'avui, que podem tenir una casa absolutament sana, però que si estem vivint amb por dins la casa pel que està passant al món i amb molta por, i aquesta por s'acumula durant, s'allarga durant mesos i mesos i mesos, malament rai, eh?
Doncs mira, justament en aquest llibre, que és la primera vegada d'alguna forma que la meva editora m'ha deixat escriure això, perquè l'altre em va dir el Vivir sin tóxicos, que es fa la...
Sí,
acaba de sortir
reedició.
La nova reedició actualitzada i revisada, doncs em van dir, bueno, 400 pàgines, prou, para, però hi havia un capítol justament de la part de com gestionem les emocions, com gestionem aquesta part mental, perquè jo, per mi, la veig com un tòxic més, és a dir, et pot acabar malaltint, et pot acabar fent estar molt malament per molt que mengis molt bé, facis molt d'esport i visquis en una casa super saludable. Per això en aquest Tu Casa Sana, al final acabem amb aquest capítol de com gestionem, com fem que aquest, el cervell d'alguna forma, no, el nostre sistema nerviós estigui el més fort possible i el més positiu possible, i sí, realment, i més amb els moments que estem passant ara, venim de passar uns moments difícils i estem ara en un moment difícils a nivell social, i és molt important mantenir aquest equilibri de la salut mental.
Entre altres coses, parles de tenir una xarxa social i el de confiança, dedicar temps a les persones que realment ens aporten i tenir molt present l'actitud, que
així
també és.
És
important.
Així és,
sí, Sònia?
Sí, com estem comentant tota l'estona, hi ha una simbiosi entre el disseny i després les pautes de vida de les persones, no? Evidentment, les pautes de vida de les persones, jo puc viure en un edifici que no té gairebé dissenys de salut implementats, però les meves pautes de vida fan que jo visqui en un ambient el més saludable possible, perquè ventilo, perquè tinc en compte doncs, els materials amb els productes de neteja amb els que netejo i de més. A nivell de salut mental, evidentment la meva actitud és molt important, però també el disseny pot recolzar, no? Ara, doncs, els últims anys, no, ja tenim una part de les neurociències aplicades a l'arquitectura i molts estudis que defineixen com el disseny de l'espai, no, quines respostes cognitives produeix el nostre cervell. Si s'activa la part de l'estrès o si s'activa una part doncs, de relax, i com doncs, aquesta percepció de la biodiversitat i de la natura i del verd, però no del verd d'una pintura de color verd o una foto d'un arbre, sinó realment aquestes relacions entre éssers vius relaxen el meu sistema nerviós. Aleshores, des del disseny podem sostenir aquesta salut mental. Evidentment, la nostra actitud hi tindrà molt a veure, però hi ha sempre aquesta relació.
Un apunt, hi ha estudis molt interessants de com les formes de les quals ens rodeja, no? dels mobles o de les escaires de les parets, fan que es dispari l'amígdala o no. És a dir, hi ha formes que fan que l'amígdala del cervell, que és la, perquè ens entenguem ràpids, la que ens fa córrer quan veiem un lleó, que és aquí hi ha perill, doncs disparen, fan que el cervell es posi en aquest modo perill només per veure determinades formes de l'ambient. I és molt interessant, sobretot quan es construeixen espais per tots, però en especial per persones com les persones que tenen Alzheimer, algun tipus de problema mental, les persones amb alta sensibilitat, com els PAS. És a dir, hi ha un apartat molt interessant de com l'arquitectura, a través de la neuroarquitectura, contribueix a crear espais que jo dic que li parlen al cervell, perquè és així, l'espai parla al cervell, i el cervell fa com unes funcions unes altres atenent a la temperatura, a les formes, al color, a la presència de verd o no verd, com deia la Sònia, i a vegades el verd aquest virtual, el cervell també el rep com a positiu. Però quan hi ha verd virtual, que pot ser un quadre o pot ser una planta que no és natural, s'ha vist, hi ha estudis, que la convalescència de les persones que estan, per exemple, en un hospital, és de menys dies. Per tant, és què necessita el cervell que l'ambient li digui, doncs per posar-nos, insisteixo, en aquest mode de promoure, en aquest cas, la salut mental, i aquí els arquitectes tenen una feina maquíssima per poder introduir tot això amb els nens, per exemple. Jo he treballat molts anys a Sant Joan de Déu, vaig estar l'etapa anterior com a genetista, i l'hospital que hi ha ara no té res a veure amb l'hospital que nosaltres treballàvem, que era un clàssic gris, verd. Ara és que la llum, els colors, les formes, i clar, quan veus com, per exemple, tenen que fer menys intervencions, per exemple, d'anestèsia en determinades proves dels nens, perquè un TAC, per exemple, no? Perquè han fet l'ambient, que és com una nau especial, tot de dibuixos preciós, doncs els nens entren, estan tranquils, i la seva amiga de la reposa, vull dir, és fantàstic veure com, amb solucions tan fàcils, pots fer que el cervell entri en una altra situació.
Sí, per tant, no estem parlant en general d'una inversió de molts diners.
No, és conèixer, és tenir el coneixement i saber com aplicar-lo.
Màxima de l'Ayurveda. No et posis a la pell res que no puguis menjar. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine.
M'ha fet gràcia, Elisabet Silvestre, del teu llibre, que hi ha una part, en algun moment, o sigui, evidentment, està escrit, és un llibre amb tot el rigor del món, amb el màxim rigor, però en algun moment hi ha algun punt així com una mica poètic, com aquest paredes que respiran. Las paredes y los techos actúan como envolventes que delimitan el interior respecto al exterior. Por ello, haciendo el símil con la piel humana, la primera piel, y la vestimenta, la segunda piel, a la casa se le denomina la tercera piel. Del mismo modo que nuestra piel tiene la capacidad de regular las condiciones de temperatura, humedad y otros parámetros, así algunos de los materiales que forman parte de la envolvente de la casa tienen también la capacidad de hacerlo. I llavors matises que, tot i que el terme respirar aplicat a les parets no és tècnicament adequat, sí que permet reflectir com els materials de construcció i els acabats poden ajudar a regular l'intercanvi entre l'interior de la casa i l'exterior.
Sí, és una forma, diguem-ne, doncs, com deies, poètica, però molt entenedora, no?
Sí.
Hi ha vegades que els edificis, ara també ho faré com poètic, estan plastificats. És a dir, utilitzem materials, per exemple, pintures sintètiques o materials d'acabats sintètics, que el que fan és que aquest intercanvi, no?, de regulació de la humitat i de regulació de transpiració de tot el que és la part constructiva a nivell tècnic, doncs no es pugui realitzar. I això no afavoreix, doncs, que tot aquest clima, aquest exposoma del que estàvem parlant, doncs realment ens ajudi per promoure la salut. I en aquí entroncar una miqueta amb aquesta part que abans parlàvem de l'exposoma, no? I també de que dèiem, no?, de que si ens llegim el llibre ens podem com atabalar tantes coses, doncs seria com aprendre que la nostra salut té molts pilars, i aquests pilars nosaltres podem posar-los en marxa, i que l'exposoma és una ciència, diguem-ne, relativament jove, perquè des de l'any 2005 es va acuñar el terme pel doctor Weil fins actualment, doncs s'ha avançat molt. A Barcelona tenim un dels principals referents a nivell, diré, mundial de l'estudi, que és l'IES Global, l'Institut de Salut Global. S'està analitzant moltíssim com ens afecta tot això, i també, per acabar d'unir-ho, no?, la sinergia que s'estan fent en diferents grups de treball, entre arquitectes, entre metges, en aquest cas doncs, tot el camp sanitari, a través doncs, de creació de societats com l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, que s'han creat dues societats, la de Salut i Medi Ambient, la d'Arquitectura i Salut. Tant la Sònia com jo estem participant en engegar, formem part de les comissions gestores per engegar-ho, i d'alguna forma és anar cap a edificis que es comportin com el nostre cos. És a dir, amb aquest terme de que respirin, doncs igual que la nostra pell té aquest contacte amb l'exterior, no?, i no la portem plastificada, tenir aquest contacte amb l'exterior i reproduir. tot el que hi ha a la natura, d'alguna forma, que és el que a nosaltres ens fa estar equilibrats, perquè no podem oblidar com s'ha gestat tots els nostres sistemes biològics, anys i anys i anys i anys d'evolució, i ara, en pocs anys, que hem canviat tot l'entorn construït, volem adaptar-nos. I aquí és com repensar i com anar cap a aquests camins que ens fan sortir millor.
Recordem que des d'aquesta perspectiva de l'exposoma, que des d'on podem comprendre, diu l'Elisabet, fins a quin punt juguen un paper fonamental els aspectes com, per exemple, l'ambient de casa nostra, el que mengem i bevem, els productes que utilitzem, l'exercici que practiquem i el contacte amb la natura. Hem d'acabar. Sònia, vols afegir alguna última aportació?
No, res, que tant a nivell tècnic, no, com arquitectes del sector de la construcció i com a nivell, com a societat, jo crec que hem d'impulsar, no, aprendre i apropiar-nos de tots aquests coneixements, així que recomano tant a tècnics com a ciutadans la lectura, per exemple, d'aquest llibre de l'Elisabet per realment sensibilitzar-se de tots aquests temes que estan al nostre abast i a les nostres mans.
Tocar Sassana i la redició també de Vivir sin tóxicos d'Integral. Doncs Sònia Hernández Montaño i Elisabet Silvestre, ha estat un plaer. Senyores, moltes gràcies. Fins una altra.
A tu. Gràcies.
Als oients i a les oients també moltes gràcies en nom d'en Dani Rodríguez a les Vies de Sol, a Núria Ventura a la producció i la Blanca Busquets al guió. Una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.